Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Lluís Freixas Carbonell. Des dels hospitals demanen més restriccions per controlar la cinquena onada, ja que hi ha més ingressats i tot plegat fa que s'hagin d'ajornar operacions. La doctora Magda Campins, cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, creu que la situació actual de la pandèmia a Catalunya pot ser el resultat d'haver estat imprudents. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
Potser vam pecar una mica d'imprudents, perquè podíem haver vist una mica el que passava al Regne Unit i ser una mica més prudents. Hem obert el turisme, també, sense proves, sense PCRs a l'entrada. Tot això ens ha portat on estem.
També considera poc prudent fer concerts i festivals en la situació actual. El cap de les UCIs de l'Hospital del Mar, Joan Ramon Masclans, creu que calen mesures contundents per frenar l'explosió de contagis de coronavirus. És partidari de portar la mascareta a tot arreu i de mesures dràstiques. Ho concretava responent a preguntes de Catalunya Informació.
El toc de queda favorable?
Sí. Parlo a títol personal, però jo crec que s'han de prendre mesures molt rotundes per tallar la quantitat de virus que està circulant i, per tant, les mesures han de ser contundents.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, rebutja plantejar mesures tan restrictives com el toc de queda. Més coses. Pfizer-BioNTech demanarà que s'administri una tercera dosi de la vacuna per millorar la protecció davant del coronavirus i variants més contagioses, com la Delta. Als Estats Units, l'epidemiòleg de referència, Anthony Fauci, ha valorat la possibilitat d'inocular, com diu Pfizer, una dosi de reforç.
No sabem quant dura la immunitat, però la història del coronavirus ens diu que la protecció no és infinita. Per tant, és probable que en algun moment puguem necessitar un reforç. Més aviat que tard, o més tard que aviat. Ho estem intentant resoldre. I aquesta és la raó per la qual ja estem fent assajos clínics.
La cinquena onada pressiona el fet als hospitals. Hi ha un 50% més de malalts ingressats que fa una setmana. Ara hi ha més de 700 pacients ingressats en total, 142 dels quals a les UCIs. El risc de rebrot no s'atura i ja arriba als 1.753 punts. S'han multiplicat per 6 en una setmana i la dada positiva és que 44% de la població ja té la pauta completa de vacunació. El PSC porta al Consell de Garanties Estatutàries el decret del govern que crea el fons per avalar les fiances del Tribunal de Comptes. El líder parlamentari del PSC, Salvador Illa, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha dit que hi ha coses del text que els grinyolen i volen que el Consell els digui si s'ajusta a la llei.
Crec que té molts elements que s'ajusten a la legalitat. Tenim dubtes sobre alguns d'ells, no? I crec que és molt important aclarir-ho. Si és legal, nosaltres no tenim cap inconvenient en convalidar-ho.
I la reunió entre Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso a la Moncloa s'ha convertit en una col·lecció d'acusacions de la presidenta de la Comunitat de Madrid contra l'independentisme i contra el govern espanyol, a qui en considera còmplice. Ayuso ha advertit que no tolerarà una fiscalitat a la carta per a Catalunya i que el conflicte polític amb els sobiranistes es reproduirà al País Valencià, les Illes, el País Basc i Navarra. El festival Cruïlla ja funciona a ple rendiment al recinte del Fòrum de Barcelona. A les 9 del vespre s'havien fet més de 18.000 testos ràpids que han detectat 83 positius que, per tant, no hi han pogut accedir. Amaral han estat un dels caps de cartell en una jornada en què també han actuat a Natijocs o la Casa Azul. De fet, el seu líder, Guille Milky Way, defensa la seguretat del festival.
No tinc cap mena de dubte que ara mateix és el lloc més segur de Barcelona. No tinc cap mena de dubte. Primer per l'espai. Tota l'aire lliure, una quantitat d'espai que estic convençut que hi ha molta més distància entre persona en general a tot l'espai que al centre de Barcelona. I no cal anar al centre, tampoc. Segon, tothom cribat. Aquí només hi ha persones que han donat negatiu fa 2 hores, 3 com a molt, en un test d'antígens. I tercer, que ha estat molt ben mesurat.
Aquest dissabte al Cruïlla actuaran Joel López, Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, Dorian o Leiva. Esports, David Ubach.
El Barça 2021-2022 comença a rodar aquest dissabte i Ronald Koeman només podrà comptar amb 10 futbolistes al primer equip entre absències d'internacionals i lesionats. L'entrenador blaugrana ha reiterat que falten alguns reforços, que Pedri necessita descans en lloc d'anar als jocs i que entén que el club vengui jugadors per trobar l'encaix de la renovació de Messi dins del fair play financer.
És un pretemporada más individualmente para poner todo el mundo físicamente bien y se puede trabajar con el equipo pocos días antes de empezar la liga y bueno, estamos acostumbrados, pero sí es dificilísimo.
A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el nomenament de Michel Muñoz com a nou entrenador de l'equip gironí. L'extècnic de Rayo Osca, de 45 anys, firma de cara a la propera temporada amb una segona d'opcional. Marc Cavendish ha igualat el rècord absolut d'Eddy Merckx de 34 victòries d'etapa al Tour de França. El ciclista de l'equip de Koenig ho ha aconseguit després del seu triomf en l'esprint de la 13a etapa. En la general, sense canvis, Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest divendres s'ha quedat configurada la final del quadre masculí, que enfrontarà Djokovic i Berrettini. Djokovic ha superat en semifinals Shapovalov en 3 ajustats sets. Berrettini, mentrestant, ha eliminat Hurkacz en 4 parcials.
Fins aquí les notícies.
Ha triat la Sílvia Andrés i és the one and only, com ja heu sentit, del Chesney Hawks. Tenia només 20 anys quan la va fer. I és una cançó que té la seva petita història amb el cinema, perquè aquesta cançó i el seu cantant va ser protagonista d'una pel·lícula que es deia Buddy Song, produïda i protagonitzada per Roger Daltrey, de The Who. I per què? Perquè aquest tema també va ser número 1 als 40 principals i als Estats Units un gran èxit, perquè va ser inclòs al film Doc Hollywood, dirigida per Michael Keaton Jones i protagonitzada per Kim Michael...
Michael J. Fox.
Gràcies, Fausto Fernández. És que és una meravella aquest home, perquè deixes la frase en suspens i ja saps que ell l'acabarà. Últimes cançons del 91 que estan sonant a la finestra indiscreta, perquè aviat haurem de canviar de temporada. Anirem a la 2021-2022 i, per tant, anirem a la 91-92. I quina millor manera d'acabar que visitant el Festival de Cannes a la seva 74a edició. I per això estic jo ara aquí presentant, perquè l'Àlex ens saluda des d'allà. Àlex, què tal?
Fausto!
Bon nuit, bonsoir!
Alphonse, ça va très bien, je suis très content, je suis le français, parce qu'ici, tout c'est caramel, caramel, caramel.
Caramel! Oh.
Oui.
C'est bon ça.
Sí, molt très bien, però hi ha coses que no són tan très bien que m'has explicat, però vaja, sí. Això ens ho diràs ara, perquè aquest programa comença ara, la finestra indiscreta, de 12 a 2, de 2 a 3, l'audiovisual, com sempre, en un programa que tindrem de tot. Tindrem Festival de Cannes, evidentment acomiadarem a mites, autèntics mites, Richard Donner, Rafaela Carrà, Robert Downey Sr., a tothom li ha agafat un cobriment ara. Tot això i molt més, evidentment, aquestes dues hores, a aquest fantàstic programa de Catalunya Ràdio que
la
es diu...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I entrevistarem a Kurosawa, bé, no a l'Akira, però es diu Kurosawa de cognom. Entrevistarem a Konchalovsky, i sí, aquest sí que és, Andrei Konchalovsky, i ho farem.
Perquè podria ser Nikita.
Podria ser Nikita, però és Andrei, en aquest cas.
És el bo, no?
No li hem pogut preguntar per Tango i Cash, Fausto, després ho explicarem. No hi ha hagut temps.
M'has decebut molt, Alfons.
A mi també la tecnologia, però són coses que passen. Sílvia Andrés, Fausto Fernández, evidentment, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Carla Romero, i avui agraïments especials a Control Central amb la Júlia Aparicio i el Manel Gil. També gràcies a José María Campillo i al Raúl Orgales per la seva feina entre setmana. Cinema, música, sèries, plataformes, de tot. Peticions musicals, aniversaris, muertitos... bé, a veure si ens hi cap tot, perquè...
Muertazos,
no ens hi cabrà tot, ja t'ho dic ara, Fausto. És una bogeria. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter @finestraserra si voleu fer-nos alguna petició o pregunta, però aprofiteu, perquè us queda una setmana. Tot el que no tanquem ara, ja no ho farem! Ja la reconeixes, Fausto?
Home, és el clàssic dels clàssics, Ben Hur.
No!
Sortia sí. Mandamientos.
No!
A veure, quina falta?
Éxodo.
Éxodo?
Éxodo.
Que ja és més o menys bíblica, eh?
I que és un centenari, en aquest cas.
Sí, va néixer el 13 de juliol del 1921 a Viena, el seu compositor Ernest Gold, que va guanyar l'Òscar el 61 per Èxode, perquè era una d'aquelles pel·lícules
d'Otto
Preminger que... Sí, sí, m'estan cridant l'atenció perquè estem tan ben aïllats que molesto a la cabina del costat. No podré cridar a Uri, ho sento.
Tranquil, jo cridaré per tu des d'aquí. No passa
d'acord, res. D'acord, d'acord. Bé, escolteu, l'hora final, El secreto de Santa Victoria, Fugitivos, La ciudad frente a mí, una fotime de bandes sonores excel·lents, però una cosa que té molta gràcia, que és que Marilyn Nixon va ser la seva dona del 50 al 69. De manera que, amigues i amics, celebrem aquest centenari d'Ernest Gold amb una banda sonora molt simpàtica que va ser la inauguració del Florida Cinerama. El món és boig, boig, boig.
Sí, amics, el món està boig, boig, boig. Això és literal i actual, centenari d'Ernest Gold. I bé, ens hi posem, Fausto, i comencem ja amb el Festival de Cannes, 74a edició. Hem d'aprofitar cada minut.
OSS 117, pour vous servir.
Aquest divendres, Àlex Gorina es posa l'esmoking de les missions especials.
Bienvenido a la fiesta, amigo.
La finestra indiscreta des de Cannes.
Un festival de Cannes d'emergència, sí, però el cinema no es rendeix. I la finestra, tampoc. This is my baby. Junts, cinema, finestra indiscreta i Festival de Cannes.
Désolé, je crois que c'est mon taxi.
La finestra indiscreta des de Cannes.
Et nous voilà enfin.
Divendres, a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
Ho veurem tot, ho explicarem tot. Ho farem bonic, brillant, espectacular.
C'est ça la magie du cinéma.
No ens hem rendit.
A viens-hi.
Doncs un any sense Festival de Cannes, has tornat aquest any i tot ha canviat en aquesta vida. Què tal? Explica'ns una mica l'ambient i tots aquests petits desastres o no tan desastres que et vas trobar per allà.
A veure, és un festival que està afectadíssim per la pandèmia, està clar, on ens trobem amb un mercat inexistent, és a dir, la gent s'ha hagut de quedar a casa, no ha vingut ningú de Sud-amèrica, no ha vingut ningú d'Àsia, no ha vingut ningú d'Àfrica, i diràs, bueno, mira, no, es nota moltíssim, és a dir, un 5% d'assistència en el mercat, és com el... el que ha passat en el mobile, eh? O sigui que ho han fet perquè han volgut, perquè no es digui que no defensem el festival, el cinema i el que sigui, però negoci poc. I per altra banda, programació afectada també arrel de la gent que no pot viatjar, perquè si no pots venir no programo la teva pel·lícula, això que quedi clar, i molta premsa menys, o sigui, pràcticament són 3 o 4 mitjans catalans, màxim 6 o 7 espanyols, no veig les cares habituals de cada any, però a banda de tot, resulta que, clar, trobes que tota l'aposta l'han fet amb l'aire condicionat, perquè per altra banda, les cues totes barrejades, la gent ha pilotat tonada. Aquí a França la gent no es vacuna i no porta mascareta. En definitiva, et trobes embolicat i envoltat de gent que no protegeix i no et protegeix. Dins de les sales la gent es treu la mascareta. Bé, no, la sensació que tinc és que el festival no controla en absolut.
Però no es fan proves cada dos dies? O...
No, això només a la gent que no té la doble vacuna. És a dir, jo, per exemple, tinc la doble vacuna i a més ha passat els 15 dies des de la segona dosi.
Val,
amb això ja me salto a la torera a fer-me les proves, però, per exemple, el Marc Garriga d'Informatius de Catalunya sí. Ràdio, que no havia passat els 15 dies, ha d'anar cada dos dies a fer-se la prova del nas, no? I realment hi ha una instal·lació molt ben muntada perquè la gent en pugui demanar hora, no hi hagi cues, etc. Però la sensació que tinc, a banda de que fan fer totes les cues a l'aire lliure, i tenim un problema, i és que estem amb una temperatura absolutament insuportable. O sigui, tinc la nuca absolutament
tronsificada.
Sí, sí. O sigui, de por. En fi, el Carlton està tancat. Tot plegat... Bé, l'única cosa que això sí, estan molt orgullosos és haver inventat una obligació, que és que la gent vagi amb la mascareta negra per anar a la catifa vermella.
Ah, o sigui, d'etiqueta.
La millor contribució, no? Val.
És la idea més genial. I el Terry Fremo està orgullosíssim. Ens ho diu cada vegada que presenta una pel·lícula. Evidentment, ha d'aguantar els xiulets de la gent que no pot entrar perquè el sistema informàtic per agafar les entrades, perquè ja no va només d'acreditació, sinó que has de demanar totes i cadascuna de les entrades. Al moment que el posen en marxa el sistema, com a Sitges, es Sitges. Col·lapsa.
És boníssim, és Sitges.
És tal qual. És tal qual. Però, clar, jo diria que cal hauria de tenir moltíssim més poder com per poder superar aquest obstacle, no? Doncs pues no. T'has d'estar una hora per aconseguir una entrada, dues hores per aconseguir dues, etcètera, clar.
Doncs a mi em sembla una mica trist perquè han tingut molt de temps per preparar-se i a festivals que van tenir molt menys temps i funcionaven molt millor perquè, pel que tu vas explicar.
Efectivament, com per exemple a Venècia, que tothom està posant com a referència a la Venècia de setembre de l'any passat, que va funcionar de meravella, la gent es va sentir protegida, es van fer les coses molt bé, ho estan dient. Ens estan sortint articles en els mitjans oficials del festival criticant que no han après la lliçó de Venècia, perquè Cannes té una cosa, i és que ells no tenen per què aprendre res de ningú. Saps aquella cosa francesa i Cannes? Doncs és això. Ara, que s'ho facin mirar, perquè jo he estat mirant les pel·lícules proposades per Venècia aquest any. Alfons,
sí.
Tu volies anar, oi?
Sí.
Jo per intentar-ho, sí.
Doncs jo de tu m'apuntaria, perquè, mira, per exemple, hi haurà Madres Paral·leles, del Pedro Almodóvar.
Val.
Nightmare Alley, de Guillermo del Toro.
Bueno.
The Power of the Dog, de Jane Campion. La Mà de Déu, de Paolo Sorrentino. Dune, de Denis Villeneuve. Etc. O sigui...
Sí, l'Alfons no vol anar allà i va ser, no hi ha cap problema.
Home, jo ho intentarem, escolta, s'ha d'intentar tot, però home, alguna cosa hauràs vist, almenys, també.
He vist moltes coses, he vist a molta gent, he vist Spike Lee, que s'amaga pels racons, és a dir, el president del jurat, que va inaugurar el festival de la mà de Jodie Foster, de Pedro Almodóvar i de Park Chan-wook, que van ser els quatre encarregats de donar el tret de sortida al festival, doncs, de moment, no se'l veu a les sales, deu tenir passis privats de les pel·lícules, però el que sí que continua fent és, evidentment, Spike Lee, és a dir, reivindico i reivindicaré. This world's
run by gangsters. Aquest món el dominen els gàngsters, és així, són gàngsters, i fan el que volen, sense moral, sense escrúpols. Aquí és on vivim, i hem d'aixecar la veu contra els gàngsters com aquests. Gangsters like that. Fa un parell de setmanes va ser el 32è aniversari de la pel·lícula. Es va estrenar el 1989. Quan veus els germans Eric Garner o George Floyd assassinats, linxats, veig que encara som allà. Jo esperava que uns 30 anys de merda després els negres ja no els caçarien com a animals. Però vaja, estic encantat de seguir malgrat tot.
parlant de lo que debes, m'imagino, no? De fa
sí,
32 anys. Perquè la gent no s'estranyi, la música que estem escoltant té un sentit. Són els Sparks i han estat protagonistes també en aquests primers dies a Canes.
Ells han fet, o sigui, els Sparks, és a dir, Ron i Russell Mael, que són uns veterans, per entendre'ns, han fet la banda sonora, però és que no és que hagin fet la banda sonora, és que el seu disc havia de ser Annette i es va acabar convertint en la pel·lícula de Leos Carax, el director de Holy Motors i de Els Amants de Pont-Neuf, que ha convertit una història que havia només de sentir-se en una història visual, bàsicament, interpretada per Adam Driver i Marion Cotillard, també per ells dos, i per Simon Helberg, aquell noi de les sèries de televisió. És un musical que explica la història d'un matrimoni. Ell és una estrella de la stand-by comedy i ella és una estrella de l'òpera. Estan casats i tenen una filla que és un titella com Pinotxo. I a partir d'aquí l'experiència és que si és una estrella t'acabaràs tornant boig i si tornes boig pots acabar matant la teva dona, per exemple. No diré res més excepte que és un Jacques Demy del segle XXI, una barreja entre Tommy i Jacques Demy,
Ken Russell, però això a mi m'excita molt. Certo?
Sí, posa molt, però això. La pena és que s'assembla més a Jean-Pierre Jeunet, per entendre's.
Ah,
és, o sigui, vale. Tens la ciutat de los niños perdidos.
La ciutat de los niños perdidos me s'ha nacido una estrella, una cosa així.
Sí, sí,
no, espero que no s'assembli allò de l'espuma de los días, del Michel
Montalbán. No. En fi, és una pel·lícula d'una creativitat visual aclaparadora. És brutal, és una meravella. És extraordinària en tots sentits. La música és boníssima, canten molt bé, tot és cantat, absolutament tot és cantat, és com una gran òpera tràgica. Sí, senyor, sí, senyor. Ara, hi ha un problema d'empatia amb la pel·lícula, no acabes d'entrar mai del tot amb ella. La culpa no és dels Sparks, això sí, he de dir que com a mínim aporten una variant musical poc habitual en el cinema musical que el director, Leos Carax, valorava d'aquesta manera.
Van ser tres regals, realment. La música, un text en anglès i el fet que era una idea seva, no meva. Les tres coses van ser alliberadores per a mi. De fet, va ser com treballar amb una òpera. Et passen el llibret i tu has de fotre-li fort al teu coco i crear tot un món. Jo puc parlar de les meves obsessions i altres coses. Ho faig sempre que puc, però aquest film és estrany perquè és la conjunció dels interessos de gent diversa. Many people focus...
Tu que recordes l'impacte de Holy Motors, que ha sigut inferior, no, aleshores?
Sí, ha sigut inferior perquè la pel·lícula és molt més suau, és molt més comercial, no és tan provocativa en absolut, i per altra banda, perquè realment és llarguíssima, 2:19, i es refreda, es refreda constantment a mesura que avança. Però té un valor increïble, que és Marion Cotillard, que té només paper durant mitja pel·lícula, que no té un personatge ben desenvolupat, però que ha sabut defensar la seva bellesa, el seu talent i la seva visió sobre el cinema d'una manera molt hàbil, perquè Adam Driver no va assistir a la roda de premsa i ella va dominar completament el panorama. Això sí, que no se li pugin, sisplau, els fums al cap com els seus personatges. I had the
experience. Jo mateixa he experimentat què significa tenir un reconeixement molt gran i, tot i així, sentir la necessitat de tenir-ne més. És un tema que ha estat molt present en la meva vida personal. Per què necessites que tantes persones que ni coneixes admirin i t'estimin? Com pot tot això enfortir la teva autoestima per un costat, però al mateix temps també com et pot destruir, especialment si no t'estimes prou?
Sometimes I feel so happy.
Sometimes I feel so sad. De què rius, tu?
Ric de sentir aquesta veu tal com sona també a la pel·lícula.
Ah, val.
Sí.
Canvi de registre musical, perquè una altra pel·lícula amb un contingut musical important és la del teu amic, Todd Haynes.
Home.
Sí, Fausto, és el meu amic, és que som amics, què vols que t'hi digui?
Velvet Goldmine. Sí. Van rebatejar la pel·lícula, sí.
Bé, si ell va fer Velvet Goldmine, era la persona ideal per fer The Velvet Underground, clar, aquest documental sobre els Velvet Underground, que és una pel·lícula extraordinària que enllaça amb el seu curt de Rambo, la seva pel·lícula sobre Karen Carpenter, amb el Poison de John Genet, amb I'm Not Here, de... que era on abordava la figura de Bob Dylan. Encara que s'han mort Lou Reed i Sterling Morrison, té a John Cale i té a Maureen Tucker, els altres dos, té l'impuls de Laurie Anderson, la vídua de Lou Reed, i té una catarsi de figures supervivents de l'època que ens explica què van ser els Velvet Underground. Però ha fet una pel·lícula rodada com si fos un d'aquells films d'Andy Warhol,
de la Factory,
sí, sí, que va ser una mica el promotor de tot plegat. Sí, sí, és a dir, clar, la creativitat del film és... té una potència, té un imaginari, té una quantitat d'imatges perfectament muntades i té un so, perquè totes les explicacions que donen de com la Velvet va crear el seu so característic a base de un ús dels instruments totalment inusual en aquella època, enfrontat als Mamas and the Papas i al so californià dels hippies, per entendre'ns. És a dir, és molt bonic com expliquen que per una banda havia el hippisme, Mamas and the Papas, etc, etc.
I Flower Power, sí.
Exactament. I a Nova York, clar, hi havia l'infern.
Els carrers bruts, sí, sí.
Exactament.
Ah, i min... el costat fos de la vida, sí, senyor.
I Flash, i Trash.
Sí, sí. D'Alessandro Morris, igual, que bo.
I fins i tot Midnight Cowboy. La veritat és que era el director per fer aquest documental, que no perdona tampoc els Velvet a les coses que tenien, sí, sí, també, evidentment, de rivalitat i d'odi i tot plegat. I fa un homenatge a Nico, a Nico, que te mueres. O sigui, la veritat,
quines ganes.
Sí, sí. I, evidentment, demostra que darrere de tot el talent que hi va haver en aquella època a Nova York, en el món de la pintura, de l'escultura, de les performances, de la dansa, de la música,
el cinema,
etcètera,
també,
etcètera,
clar, sí, sí,
a Andy Warhol.
Clar, clar, sí, sí. És el que va ser la manera com de catalitzador de tots aquests moviments. No es pot entendre tot el que va ser el cinema i l'art dels anys de finals dels 60, començament dels 70, el que deies tu, música, cinema, experimentació, avantguarda, sense la figura de l'Andy Warhol.
Sentim a Todd Haynes parlant d'ell, d'Andy Warhol. That for
us became... Aquest material extraordinari va ser un regal excepcional per poder explicar una història de forma diferent. Per tant, la base és el material d'Andy Warhol, però també volia mostrar que allò era una xarxa d'artistes molt fluida, que intercanviaven experiències, que col·laboraven als seus films, de manera que teníem la possibilitat d'explicar la història d'una forma inèdita fins ara en un documental rock.
Doncs no saps com me n'alegro que torni el Todd Haynes per la Porta Gran. Les dues últimes a mi m'havien deixat una mica fred, no? Aquella de l'aigua, i fins i tot Wonderstruck, que era una pel·lícula més personal, però la trobava una mica fallida. Doncs estarem esperant a veure-la aquí també.
Per mi, i només un comentari, per mi, l'Òscar, sí, el millor documental d'aquest any, si no li donen el Todd Haynes, no hi ha perdó de Déu.
Doncs a veure si és veritat, estarem atents, ens faria molta il·lusió. Com ens fa molta il·lusió també, doncs, la presència de gent d'aquí, no? Presència també catalana de l'Escola SCAC, el Festival de Cants, aquest cop a través del Gonzalo Quincoces, que és el director de La caída del vencejo, un dels curtmetratges presentats allà. Gonzalo, què tal?
Hola, què tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas.
Àlex, l'has pogut veure?
Sí, sí, Gonzalo, felicidades por tu presencia en el festival. Yo no sé cuándo vendrás ni si vendrás, pero tengo el catálogo en las manos y en el apartado dedicado a la Cine Fundación, que es la sección del festival on es presenten aquests curtmetratges d'alumnes de les escoles de cinema d'arreu del món. Chico, el que abre el catálogo eres tú, con La caída del vencejo.
No he visto el catálogo, pero bueno, ahora tengo ganas de verlo.
Bueno, Alex, o sea, que te haga un autógrafo, ¿no? En cuanto llegue allí. Sí.
El lunes estaremos por ahí parte del equipo de La caída del vencejo.
Yo creo que además sois los que abrís la sección, porque en la primera sesión, el primer corto que se enseña es el tuyo.
Correcto, o sea, sí, abrimos sección el martes 13 a las 5 de la tarde, un buen día además. Yo soy muy fan de los martes 13.
Ve, yo soy muy fan de tu cortometraje porque en 13 minutos consigues explicar todo una
historia. 13 también.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Qué ve todo. Pues
eso es el karma. Sí,
sí. No, total, ¿eh? Si se contara, este año es un buen año con los martes 13, así que la verdad es que estamos teniendo suerte con ese día.
Bueno, me encanta la manera que has encontrado de explicar la historia de estos dos hermanos de Bilbao en 1984. La magnífica fotografía de Pol García Sala, por favor, qué gran colaborador que has tenido también.
Claro,
la música de los Sin Casta. Óyeme, ¿cómo te lo has hecho para condensar también toda una historia en esos 13 minutos, tío?
Bueno, a ver, a ver, tú que has visto el corto al final no es un formato muy corto, es un poco más de largometraje por la estructura, ¿no?
Sí.
Pero sí que está muy condensado, la verdad. Era un corto que cuando lo escribimos y cuando estábamos pensando en él, estábamos pensando en entre 15 y 20 minutos y ya sirva como anécdota y al mismo tiempo también pues porque se dio así. Al final, cuando yo estaba con Uriol Llodar, montándolo, o sea, él es el montador, pero bueno, cuando hablábamos del montaje y demás, ¿no? Bueno, vimos que podíamos comprimirlo un poco más, quitamos alguna escena que creíamos que, bueno, pues que tampoco daba de más, sino que, oye, contaba todo igual sin esa escena. Y nada, y esto que es una cosa muy curiosa, nosotros, que además creo que no es así, pero bueno, nos llegó un rumor de que hay festivales en los que en los cortometrajes, si dura más de 15 minutos, no puedes presentar el cortometraje a ese festival. Y nos llegó a nuestros oídos que Cannes era un festival que tenías que presentar cortometrajes de menos de 15 minutos. Entonces nosotros en ningún momento pensábamos en ir a Cannes, ni mucho menos, pero comentamos, oye, pues por si acaso, como andábamos por los 16 y tal, 15, y dijimos, oye, vamos a apurarle y a ver si entramos en los 15 minutos. Y al final sí, en 13 y con algo ha quedado el corto.
Claro, ya pasaremos al director Scott en San Sebastián en septiembre.
Pues La caída del vencejo de Gonzalo Quincoces és un èxit per l'ESCAC i per vosaltres ser en el festival. Endavant, amics. Jo intentaré anar a la sessió, ja he vist el curt, però tinc ganes de veure una mica com reacciona la gent.
Si
vas
amb el catàleg per l'assignatura.
Efectivament. Bueno, me presentaré.
Claro que sí.
Eso, el catàleg. Llevo un catàleg debajo del brazo.
Buen viaje.
Consígueme, yo por si acaso se acaban, consígueme uno.
Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo.
Mucha suerte, que vaya muy bien.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I més canvis musicals, perquè escolta...
És que porto una estona amb el Gainsbourg que m'estic posant molt tonto.
Sí.
Però això és culpa de l'Uri.
A l'Uri te les va colant.
Sí, me les va colant, mai millor ben dit. Sí. Totes, una rere l'altra.
Descaradament. Ara estem amb Jane Birkin, Àlex. Et sembla bé o què?
Sí, em sembla molt bé, perquè Charlotte Gainsbourg, la filla del Serge Gainsbourg i de la Jane Birkin, ha fet aquest documental Jane per Charlotte, on mare i filla comparteixen dies, converses, reflexions, menjars, visites a les cases on viuen. Quines cases, per cert, la del Serge Gainsbourg és una bogeria. La casa d'on vivia amb el Serge Gainsbourg, que ara és d'ella, de la Jane Birkin, és una bogeria, no? Parlen de la maternitat, parlen moltíssim de John Barry, que va ser el primer marit de Jane Birkin, i pare de la filla que va morir, Kate Barry, que és un trauma en la vida. Ara està casada amb Jacques Doyon, i és una pel·lícula amorosa, plàcida, molt natural, on veus amb una Jane Birkin ja gran, que manté uns criteris molt clars, la veu perfecta, i que és bellesa, i per tant, bueno, és un documental que no trencarà, que no farà història, però que et deixa veure l'interior dels personatges i també el que és la seva vida, i són dos personatges guapos, interessants, o sigui que jo també el compro. En fi, de tot el que he vist al festival, de moment és el que més m'ha agradat la pel·lícula de de l'Andrea Arnold, que es diu Cow, però que és la història d'una vaca, clar, no sé com dir-te.
Sí. Bueno, una, ja portem història... unes quantes aquesta temporada, sí.
Veritat?
Sí, sí.
Des de que neix fins que ens la mengem. Bueno, pues vale.
Ah, vale. Ja has fet spoiler amb el final.
Sí, bueno, és inevitable.
Oh, no!
Home, què dirà el Garzón, eh? Perquè està
sí, Garzón, bueno, crec que no t'aprovo.
I també he vist Onoda, que és una pel·lícula franco-japonesa d'Arthur Harari, que explica la història d'un d'aquells soldats japonesos que van quedar durant 35 anys amagats a la selva.
Inferno en el Pacífico, que
maco. Efectivament, efectivament. El que passa que és una pel·lícula de 2 hores 45 i dius, home, potser ja ho sé, que la vida d'aquest soldat a la selva va ser de 35 anys i val la pena explicar-la bé, però més aviat expliquen tots i cadascun dels mosquits que li piquen.
No. Home, tu sempre et queixes que no posen mosquits a les pel·lícules a la natura i això t'indigna. Per tant,
sí,
mira,
sí, sí.
Mosquits a punta pala.
Evidentment. I finalment, l'altra pel·lícula que mencionaré és Tu, Se Bien Passé, que és la nova de François Ozon, que interpreten Sophie Marceau, al fons.
Oh, sí. Val, molt bé.
André Dussolier, Charlotte Rampling i Hannah Shigula, un bon repartiment.
Sí, sí, molt bé.
I és una història d'una lluita d'unes germanes per aconseguir que puguin fer l'eutanàsia al pare, que està irrecuperable, i que és una pel·lícula...
Portem l'agenda dels temes...
Sí, sí.
Més d'actualitat.
Almenys quan s'acaba no porten les cendres d'un lloc a un altre, que és el que passa a totes les pel·lícules d'avui dia, no?
Bueno, però ja faran després a la seqüela.
Bueno, és una pel·lícula per discutir temàtica, una pel·lícula de l'Ozon.
De debat.
No d'aquelles magnífiques, per entendre'ns, eh? O sigui, bé, però bueno, aquí es queda.
I, escolta, i qui es queda aquí suposo que és la Jodie Foster, també.
Home, la Jodie Foster està per aquí encara, està veient pel·lícules, i ha posat el dit a l'ull de Thierry Frémaux, el director del festival, que continua sent l'estrella que li agrada que l'aplaudeixin. I si el xiu no s'enfada moltíssim presentant pel·lícules del festival. El festival continua dient que només poden passar pel·lícules de plataforma si tenen estrena simultània en sales de cinema. Amazon, per exemple, no? Netflix no, perquè no estrenen als cinemes. I quan van portar Jodie Foster per donar-li la Palma d'Or honorífica, volien una aliada. I l'aliada els hi ha sortit rana, perquè va a la roda de premsa i fa una declaració que al Thierry Frémaux se li va posar la cara no pàl·lida. Lo siguiente.
Hi havia gent al 1911 que deia que els seus trucs estàtics eren cinema. El model de negoci va canviant i ara ha portat a que les plataformes de streaming tinguin tot el poder. La cultura ha canviat, els espectadors han canviat, la gent més jove pensa, per què m'he de gastar 50 euros per anar a veure un film a una sala si el puc disfrutar perfectament al televisor? M'estimo més veure a la casa. Veure una pel·lícula en pantalla gran és especial, però hi ha d'haver lloc per tothom.
Hi ha de la place pour tout le monde.
Francès absolutament perfecte, per això.
Va viure a França i va rodar amb Claude Chabrol, per exemple, quan era petita.
O amb la carrera de filologia.
O amb Genet, que l'has mencionat abans. Me'n recordo Largo Domingo de Noviazgo.
Largo Domingo de Noviazgo, de Genet.
Sí, sí, sí. Bé, i a banda de posar els pèls com escàrpies al senyor Thierry Frémaux...
Un bon zasca, però està bé que li donin zasques a Frémaux.
També li ha fet una mica la pilota al Almodóvar, em sembla.
Sí, perquè Almodóvar va ser qui li va entregar la Palma d'Or honorífica, és a dir, els quatre van obrir el festival, però Almodóvar li va entregar la Palma d'Or honorífica, cosa que Thierry Frémaux devia acceptar, malgrat que li ha virlat la pel·lícula. O sigui, Madres Paral·leles se'n va a Venècia.
Sí, sí. No, és que quan he vist avui el Almodóvar i em dius que la pel·lícula va a Venècia i tot això, he pensat, mare meva, quin llum de gas que li estan fent al senyor
això,
Frémaux. Eh?
Això ve de que quan la veu humana, amb la Tilda Swinton, que per cert té 5 pel·lícules al festival, 5...
i més que Nicolas Cage, escolta.
Bueno, sí. I per cert, té una filla meravellosa que es diu Honor Swinton Byrne, protagonista d'una pel·lícula que també m'ha agradat molt, que es diu The Souvenir, de Joanna Hogg, però aquesta ja us l'explicaré un altre dia. Doncs, ara m'he perdut, però bueno, volia dir que...
Que Jodie Foster parla molt bé d'Almodóvar, bàsicament.
Això mateix.
Per mi, Pedro Almodóvar és important a la meva carrera perquè el seu va ser el primer cinema feminista que vaig veure. Va ser el primer que em va mostrar les dones en un film d'una manera absolutament autèntica i real. I això que pels homes és més difícil posar-se en el lloc dels altres i ja no diguem entrar dins el cor d'una dona i preguntar-se quines són les seves experiències complexes.
L'experiència complexa de la femme.
Doncs tot això que explicàveu de la Jodie Foster i és un personatge fascinant en tants sentits que, escolta, ens ho fem venir també, Fausto, que la Sílvia ens la porta tota ella.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
De nena prodigi, actriu i cineasta de culte, 56 anys de carrera i més de 80 títols. Avui a l'Estrange, la palma d'or d'honor del Festival de Cannes d'enguany, Jodie Foster. You say my name, I pull away. I can't help it, I can't take on all your pain. Alicia Christian Foster va néixer a Los Angeles. El seu pare era un tinent coronel de les Forces Aèries Americanes que va abandonar la família abans que nasqués l'Alicia. Per sort, la mare de Foster pertanyia a una família rica de Chicago. Els seus germans sempre li deien Jodie i ella el va convertir en el seu nom artístic. Als 2 anys protagonitza el primer anunci de televisió. Als 4 anys ja actuava a sèries i amb només 14 anys arriba Taxi Driver.
¿Qué edad tienes? ¿No quieres decírmelo? ¿Cómo te llamas?
Fácil.
Eso no es ningún nombre.
Bueno, pero es fácil de recordar.
Sí, pero ¿cuál es tu verdadero nombre?
No me gusta el verdadero.
A pesar de eso, ¿cuál es?
Iris.
Foster volia el paper perquè havia treballat amb Scorsese abans i estava convençuda que la pel·lícula seria un èxit, però la seva mare estava preocupada que interpretés una prostituta sent menor d'edat. Un jutge i la seva germana gran van calmar les reticències maternes. Foster afirma que fins que no va conèixer Robert De Niro pensava que la interpretació era una tonteria. La pel·lícula va ser un èxit i va guanyar la Palma d'Or a Cannes. A poc la seva carrera es va consolidar i va passar a ser una de les actrius amb més talent de la seva generació. A Acusados, Foster interpreta una dona que és violada. Aquest paper li va donar el primer Oscar, però Foster no va perdre el nord i paral·lelament a la interpretació va estudiar a la Universitat de Yale, on el 1985 es va graduar magna cum laude en literatura anglesa.
Un psiquiatre de Baltimore rep el màxim guardó. Famós psiquiatre acusat d'assassinat. Més horrors en el judici del caníbal.
Però si Foster és coneguda per un paper és per ser Clarice a la inquietant El silenci dels anyells. Encara que sembli increïble, ni Foster ni Anthony Hopkins van ser les primeres opcions, sinó que es van sondejar abans Gene Hackman i Michelle Pfeiffer. Tots dos van rebutjar els papers per ser pertorbadors. A més, el director de la pel·lícula, Jonathan Demme, no li agradava l'accent de Foster. Foster es va emportar la segona estatueta daurada per aquesta interpretació.
Doncs mira, jo ja li hagués donat l'Oscar per Bugsy Malone d'Alan Parker.
El 2001, Foster va rebutjar 20 milions de dòlars, sí, 20 milions de dòlars, per tornar a ser Clarice a Hannibal.
Ni tota la pasta del món pot comprar un esperit íntegre.
Foster sempre ha sabut dirigir la seva carrera amb l'èxit del silenci avançat a una època en què feia el que volia. Es va divertir amb la comèdia Maverick al costat del seu gran amic Mel Gibson. Va fer drames dramàtics com Somersby o films més exòtics com Anna i el rei. Però també es va atrevir amb la direcció. És una de les poques grans actrius que s'ha posat rere la càmera amb El petit Tate o A casa por vacaciones. Jodie Foster és una gran cinèfila. Els seus actors preferits són Robert De Niro, evidentment, però també Paul Newman, Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Meryl Streep, sent debilitat per les pel·lícules Els 400 cops i El caçador. Més coses, sabíeu que va estar a punt de ser Leia a Star Wars i que el seu nom va sonar per Thelma i Louise i també per a Pretty Woman?
Thelma i Louise i Pretty Woman? Quin fàstic de pel·lícula, és la més llesta de tots.
I a sobre, bona directora.
La música d'U2 no és una casualitat, ja que n'és fan, com també és fan de portar amb màxima discreció la seva vida privada. Foster podria ser una de les protagonistes de Modern Family.
I'm not sure I've managed to deserve the family of friends that surrounds me. My agent, Joe Funicello, my publicist, Pat Kingsley and Jennifer Allen, my lawyer, Matt Saver, my mother, Evelyn, who dreamt it all, my beautiful Sydney, who sticks with me through the rotten and the bliss. Here we all are, after so many years, getting older together, staying young together. Thank you all for holding me and for being in this together.
El 2007 va sorprendre a tothom, no tant, quan durant els Globus d'Or va fer públic l'amor per l'altra mare dels seus fills, Sydney Bernard, amb qui portava més de 15 anys de relació. Foster va obrir el camí en una època en què el lesbianisme era tabú. Pocs anys després es van separar, ara està casada amb la fotògrafa Alexandra Hedison. Més curiositats sobre la nena d'or de Hollywood. Parla francès perfectament. És més, durant molts anys va ser ella mateixa qui es doblava al francès. Hi ha un asteroide, concretament el 17744, que també porta el seu nom. Un fan obsessionat amb ella va intentar assassinar Ronald Reagan per impressionar-la i Foster té un coeficient intel·lectual per sobre de la mitjana. Jodie Foster és una actriu i directora fora de sèrie i és de justícia que Cannes reconegui un dels grans talents que ens ha regalat el món del cinema. Bye-bye!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Gracias por el pueblo. Nunca te había visto por aquí.
Yo la traje.
¿Vosotras dos que os conocéis?
Somos amigas.
Amigas con libertad, ¿verdad?
Vamos. Es una chica que no la ha tenido nada fácil.
¿Por?
Bueno, porque ha crecido sin su mami.
10 años sin ver a tu hija.
Qué bueno que estás aquí porque me aburres.
I celebrem encara més presència catalana al Festival de Canes en aquesta edició número 74. En aquest cas, Àlex, Clara Roquet.
Sí, Clara Roquet va presentar ahir a la Setmana de la Crítica Libertat, en la seva primera pel·lícula llarga. És la guionista de Petra, de L'Ofrena, de totes les pel·lícules del Marquès Marcet. I amb Maria Morera, amb Nora Navas, amb Vicky Peña, ha fet una altra pel·lícula d'aquelles de nenes o d'adolescents que, aprofitant l'estiu, descobreixen el món i s'enfronten al seu passat com i al de la família.
Se'n van al poble, amb l'àvia, no?
Sí.
Jo és que després de Hamilton ja no m'interessa aquest gènere.
Bueno, pues, aquí en aquest cas, la que ha estat una pena molt gran és que la Clara Roquet està malalta de Covid i no ha pogut venir a Canes a presentar la seva pel·lícula, per sort. Li vam fer una entrevista abans de marxar cap al festival i ja que és l'única pel·lícula catalana llarga i espanyola que tenim a Canes 74, bueno, sentim-la un moment i ja, quan s'estreni el film, sentirem la resta de l'entrevista.
Per mi és un tema molt important. Volia fer una pel·lícula que anés molt de les generacions i de com la identitat de classe també passa d'una generació a l'altra, no? I com que sembla que has de ser la persona que et passa tant dit que siguis i anar amb tu tant dit que siguis. I també hi ha aquests traumes, no?, que passen cap avall i això m'interessava molt. Crec que tots i totes tenim un record d'amistat d'estiu, que després d'en 3 mesos aquella persona es converteix en la persona més important de la teva vida.
Mm.
Sobretot les amistats entre dones són molt així. Jo volia parlar molt de l'amistat femenina i tal com està tractada en la pel·lícula és totalment l'arc dramàtic d'una història d'amor. El que m'interessava molt era veure el moment en què una nena s'adona del seu privilegi.
Sí.
Perquè és una cosa que, no, com som petits, no entenem el món en relació al nostre privilegi. Entenem, nosaltres, el lloc on estem, ens sembla que està tothom en aquell lloc, no? I el moment en què t'adones que no tothom té aquests privilegis, no?
Sí, sí, sí.
És un moment molt important i és molt definitiu.
Vamos todos con el garrote.
Sal, cúmbia, pebre i sucre a un pastís amb finestres.
Los muertitos de Gurina.
He llegado a una conclusión, hijo. Tú estás aquí por alguna razón. No sé cuál ni quién decidió enviarte, pero sí te aseguro una cosa. No estás aquí para meter goles.
Hola,
Doncs jo no sé qui va posar Richard Donner en aquest món, però sí us asseguro una cosa. Ens el va posar per fer-nos a tots molt més feliços. Ai, Fausto, estic molt de dol.
Sí, molt de dol perquè s'ha marxat un dels millors directors que ha tingut l'història del cinema. Sí, el Richard Donner és un senyor molt humil que va fer la seva feina sense cap pretensió de fer una altra cosa, sinó de fer cada pel·lícula el que li tocava, una pel·lícula de terror, una d'aventures, una de ciència-ficció, una comèdia, un drama. Ho va fer tot, ho va fer tot molt bé. Va tenir una gran escola que va ser la televisió, on va fer moltíssims episodis de sèries, on va fer TV movies i on ja demostrava... Si tothom se'n recorda de l'episodi mític de William Shatner i el Gremlin a la dimensió desconeguda, és d'ell, és de Richard Donner, i és d'una de les primeres coses que va fer. És que ja està, va prendre l'ofici. Ja era un director d'ofici, però que va transcendre lo de ser no només un artesà i va arribar a ser un autor, però un autor sense aquesta mena de vitola que li han posat la gent del Callers i aquesta cosa. I és un gran director, és que... Llegeixes les seves pel·lícules i, clar, són les pel·lícules de la teva vida. Superman, La profecia, Lady Halcón... Està tot allà.
Els Goonies, Armalitat... Però us dic una cosa. L'any passat, durant el confinament, recordo que va fer 90 anys, perquè just ara ha mort als 91, és que Superman, mirant tal com és el cinema, diguem-li, més comercial, ben entès, i el cinema superherois, tot això, és que potser és una de les pel·lícules més importants dels darrers 50 anys.
No, és que, a més, agafes totes les escenes del comiat de Clark Kent de la granja, i això és John Ford. O sigui, no es pot fer una seqüència tan maca i tan preciosa.
L'enterrament.
Sí, sí, és una meravella.
De fet, per això he triat aquest tall, perquè sempre em va fer gràcia que amb una frase, la de no sé per què estàs aquí, però no és per xutar pilotes de futbol, resumia 10 temporades de Smallville, que estava molt bé, però vull dir que es podia fer amb una frase.
No, jo quan vaig entrevistar el Richard Donner per 16 Calles, que és la seva darrera pel·lícula, em va explicar tot això, lo de anar a reunions amb executius dels estudis, i ell que tenia una relació molt important amb la Warner, i la seva dona, la Lauren Shuler Donner, era una productora, és una productora molt important, van a una reunió amb un executiu i li va dir, vostè va fer un Superman, i li va dir, quin Superman va fer vostè? Clar, quan has de construir un projecte amb gent d'aquesta, que són la gent que dominen ara els grans estudis, és que és impossible que un senyor tingui 80 anys, perquè quan va fer 16 Calles que tenia 80, més de 80 anys tenia.
Sí, sí, sí.
Molt trist.
Àlex, amb quina pel·lícula et quedes?
Jo em quedo en Superman, indiscutiblement. Per mi està clar, i només mencionaré la simpatia que em provoca una pel·lícula que es deia Max Barr,
sí.
El Fausto li té molt de carinyo.
Amb el John Saba, sí.
On recuperava Harold Russell, aquell actor sense mans, perquè les havia perdut a la Segona Guerra Mundial i que va guanyar l'Oscar per los mejores años de nuestra vida, que va ser un moment molt, molt especial, també, sí.
Podríem no acabar, però és que els mites se'ns acumulen a la porta.
Eres bailarina. Soy director de las noches de Rosa.
Aunque no soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Doncs se n'ha parlat moltíssim aquesta setmana, però és que resulta que aquesta senyora també té una relació cinematogràfica important, Rafaela Carrà.
A veure, La larga noche del 43 i El coronel Von Ryan amb Frank Sinatra són títols grans, però Maciste el coloso.
Maciste el invencible.
Ulises contra Hércules, Poncio Pilatos i cinco marinos contra 100 chicas.
Compte, i compañi de Monicelli.
Sí, sí, sí.
També, o sigui que no, té una carrera també, i a més és que no ho feia malament, perquè Cas Peplum estava molt, molt divertida fer d'esclava o fer de princesa, però i company, la pel·li del Monicelli estava molt, molt, molt bé. El que passa és que ja transcendia lo de ser actriu. Rafaela Carrà és un mite.
I, evidentment, l'homenatge que li van fer a l'última aparició cinematogràfica Explota, la pel·lícula del Nacho Álvarez. Bueno, només mencionaré el nom i un títol dels altres morts d'aquesta setmana. Vladimir Menchov ha mort als 81 anys, el director que va guanyar l'Oscar.
No sé per què, però...
De parla... Sí, és veritat, però el va guanyar. Moscú no cree en les làgrimes.
Amb la seva dona de protagonista, que ell també sortia com a actor de la pel·lícula.
Vera Lentova. I ha mort Luminita Gheorghiu, l'actriu romanesa, que recordareu potser fent La mort del senyor Lazarescu o Madre e Hijo, que sortia també a pel·lícules de Christian Mungiu, El tren de la vida, o de Michael Haneke, a Código desconocido. Amor, Carmen Bernardos, als 91 anys.
Tot el més actriu teatral que de cinema, però bueno.
Sí, però, també, però sortia Jo soy esa, sí, sí, amb la Pantoja.
Clar, o sigui això, que... ja és un, això ja part en el currículum ja a dalt de tot.
És un puntazo. I Robert Downey Jr., el pare de Robert Downey...
No, al revés, senior.
Senior, pare de Junior, que pertanyia a l'època que abans mencionàvem del Nova York, sí, de la Velvet Underground, per sobretot una pel·lícula que es deia Putney Swap, que era un atac a la publicitat que ha passat a ser una de les pel·lícules protegides per la Biblioteca del Congrés.
Sí, sí.
Un independent molt especial.
Sí, sí, era l'amut de la contracultura. A més, feia documentals, curtmetratges, i sobretot utilitzava l'humor com una arma de destrucció. I és una de les persones més crítiques i més salvatges que vivia en aquella època. Després va fer algunes pel·lícules més comercials, més comèdies, als anys 80, i a més va ser també qui va iniciar a la droga al seu fill, el Robert Downey Jr. Sí, ho tenia tot, un crac.
Ho tenia tot.
Un detall.
Quan
un detall.
Es fa fosc, Àlex Gorina ens il·lumina amb 125 llams d'entrecita.
125 anys de cinema per posar llum i colors a les nits d'estiu.
Llams d'entrecita, la història del cinema en 125 flamarades.
Acció. Des de Germans Lumière a Bong Joon-ho, de Joker a Alice Guy, la primera directora de la història.
Llams d'entrecita, una superproducció en CinemaScope.
Que excitado!
Els dissabtes i diumenges d'estiu a les 9 del vespre, amb Àlex Gorina.
La més fresca del cinema i la ràdio a la fresca.
Good luck!
Doncs explotació màxima de l'Àlex Gorina, que l'estiu estarà amb llams d'entrecita. Ara està a Canes, però estem fent aquí la finestra indiscreta i t'exprimirem fins al final, Àlex. Per tant, acabem aquesta primera hora amb la pel·lícula de la teva vida, una de les que has seleccionat per aquest any, perquè com et piquen a la porta aquesta de la cabina i sabem que ara et faran fora, doncs va, un últim regal per nosaltres.
No, la setmana que ve encara farem un, però ara que parlàvem de Richard Donner, he pensat en un altre director, que era George Roy Hill, que és d'aquells que no passen mai a les antologies, i que, a banda, evidentment, de pel·lícules més famoses, Amelie Irresistible i Henry Orient, o, per exemple, aquesta, Mil i una xica moderna, l'únic Oscar que va guanyar Elmer Bernstein, doncs a mi em va caure simpatiquíssim. Una comèdia de 2 hores 18 minuts amb una noia interpretada per Julie Andrews que anava a un hotel per senyoretes que amaga un negoci de tracte de blanques i que va a unes festes dignes de Gatsby amb una extravagant milionària divertidíssima que interpretava Carol Channing, i que, a més, era companya d'habitació de la noia de la tele.
Mary Tyler Moore.
Sí. Mary Tyler Moore. Hi havia James Fox, hi havia John Gavin, hi havia una bruixa oriental interpretada per Beatrice Lilly. En fi, ella amagava els pits, escurçava les faldilles, aprenia a ballar el charlestó i la tapioca i es transformava en una flapper com Ilfo. És a dir, que després de Sonrises i Làgrimes, Cortina Esquinçada i Hawaii, que també era de George Roy Hill, Julie Andrews va fer aquesta estupenda comèdia. Ho sento, a mi m'ho sembla, Fausto.
No, és que ho és, i jo sóc molt fan de Mil i una xica moderna, molt, però molt.
Bé, a punt d'arribar Blake Edwards, us deixo amb ella, però en realitat us deixo amb ella i amb Carol Channing, perquè canta d'aquella manera peculiar amb què cantava Hello Dolly, que la va estrenar, una de les cançons del film. De manera, amics, que peli de la meva vida d'avui, Mil i una xica moderna.
Vamos, acercaos, compartid la alegría conmigo de todo corazón.
Jamás conocí una mujer más encantadora y fascinante.
Musi, tienes que llamarme Musi, Millie. Tú también, Dorothy. Este es mi instructor de aviación. Todo el mundo me llama así. En la cabaña todos somos amigos.
Oh. No creas nada de lo que veas y oigas en esta casa. Musi hace muchos trucos.
¡Ya voy!
¿Sabe una cosa, Barón Richard? Me parece que voy a necesitar que descorche otra botella.
Think we're mad, heaven knows the world has gone to rack and to ruin.
Doncs Mil i una xica moderna, penúltima pel·lícula de la vida d'aquesta temporada, almenys. Àlex, et deixem anar a descansar, seguint gaudint o patint, segons com ho vegis, aquest festival, i la setmana que ve ens acabes de rematar tota la feina.
Doncs vinga, ja farem el resum de 7 dies en una hora, que ja costarà ja, però en fi, aquí em tindreu.
Doncs ho intentarem, almenys.
I vosaltres,
re, finestres, uns minuts de notícies i tornem de seguida a la finestra indiscreta. Your hair in
the rumble seat, the world is so cozy. If the boys kissable and that tango dance they wouldn't allow. Now it's quite permissible. Goodbye, good, good girl, I'm changing it out. So beat the drums, cause here comes the really modern Millie now. Everything today is thoroughly modern. Bands are getting jazzier. Everything today is starting to go. Cars are getting snazzier. Men say it's criminal what women will do. Catalunya Radio.
Aquest dissabte al vespre també entrem al búnquer.
Els ossos, molt important, eh? No fer-los cas, si us els trobeu de cara, i no untar-vos amb mel.
3 hores dins el búnquer.
El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Eh? És curiós,
acabes
això.
D'obrir un meló interessant.
Sí, sí,
interessant,
sí.
Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica
com... De...
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rosell. Aquest dissabte de 7 del vespre a 10 de la nit. Un amor de programa.
Que maco seria que hi hagués gent fent l'amor mentre escolten el búnquer.
Preciós.
Hauríem arribat a la nostra fita radiofònica ja.